L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Dimarts, segon dia del mes de juliol i una jornada més, arriba l'hora de repassar l'actualitat, sempre des de la particular perspectiva que ens donen els serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE, temps d'actualitat que cada dia s'encarrega de presentar-vos qui us parla. Saluda i dona la benvinguda, Domènec Ramal. Com cada dia, obrim este temps d'informació avançant el seu sumari de continguts en titulars, un temps que avui encetarem parlant de la cooperativa de l'Aldea, que assumís les pèrdues del 2011 i 2012 per tal de mantenir l'activitat. Els socis van aprovar en assemblea els comptes negatius, la dissolució de l'entitat de crèdit i la gestió de l'actual Consell Rector. Avui coneixerem també que tres municipis del Montsià, la Galera, la Sénia i el Mas de Barberans, s'unixen a través d'Art i Músic, un campus d'estiu adreçat al públic adult on es treballarà l'artesania i la música. També parlarem de qüestions mediambientals. Ho farem destacant les sancions que estan previstes d'aplicar per acampada il·legal a les platges del Parc Natural del Delta de l'Ebre. Durant tres dies, l'Ametlla de Mar celebrava el passat cap de setmana les seues festes d'estiu, festes en honor a Sant Pere, que enguany han recuperat actes com l'espai tradicional de l'antiga llotja, la festa marítima, la processó i les nits de ball. I avui parlarem també de qüestions de l'àmbit de la cultura. L'Institut Ramon Muntaner complix 10 anys de foment i de suport a la recerca etnològica arreu dels territoris de parla catalana. La revista digital Terres Magazine dedica el seu número del juliol a la població de Deltebre. I coneixerem que s'ha donat ja el tret de sortida als cursos d'estiu que cada any organitza la Universitat d'Estiu de les Terres de l'Ebre. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida us comencem a explicar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu de la jornada l'obrim avui a l'Aldea i ho fem fixant-nos en una informació que publica l'Agència Catalana de Notícies i segons la qual els socis de la cooperativa de l'Aldea han aprovat majoritàriament els comptes dels dos últims exercicis que sumen unes pèrdues de 2.200.000 euros i la dissolució de la ja inactiva secció de crèdit de l'entitat. En una assemblea tancada als mitjans de comunicació, la Junta Rectora ha presentat l'aprovació dels números com un plebiscit a la seva continuïtat i a la viabilitat de l'entitat. La presidenta, Montserrat Llosa, ha anunciat que enguany s'han aturat ja les pèrdues i s'ha proposat d'assolir 400.000 euros anuals de beneficis, a més de possibles indemnitzacions per reclamacions judicials obertes per poder començar a retornar els estalvis als impositors en 15 anys. Llosa reitera la necessitat de mantenir l'activitat de l'entitat per poder retornar els estalvis als impositors. L'escoltem.
O sigui, el principal és que la cooperativa estigui oberta. Per dos temes. Un, per cobrar els impositors, o que ara ja són creditors. I l'altre, també perquè la cooperativa dona un servei al poble, al pagès. Per tant, això també hem de procurar mantindre-ho viu. O sigui que tenim dos motius per fer-ho.
Llosa confia que, tot i que pot resultar llarg, les reclamacions judicials poden permetre obtenir uns recursos econòmics per agilitzar el retorn dels estalvis als impositors.
El que passa és que això serà lento i llarg també, perquè encara que ho guanyéssim en primera instància, les persones a les quals hem demandat segurament que apel·laran, no segurament, amb tota seguretat apel·laran. Per tant, això farà que sigui lent, però bueno, ja han posat un escenari de 15 anys, de 10-15 anys. La idea és 3 anys o 4 de carència, i després anar tornant cada any un poc.
Per la seva banda, el president de l'Associació d'Afectats per la Secció de Crèdit de la Cooperativa Aldeana, Jordi Gas, creu que l'entitat no serà capaç de poder retornar els estalvis bloquejats amb els càlculs presentats.
Sí, o sigui, pels números que han presentat, vol dir que s'ha baixat el número de producció i, per tant, el número de producció per pagar aquests 4 milions i mig d'euros d'acreedors dels socis i socis col·laboradors, socis productors, amb els guanys que tenen, o sigui, amb la producció que fan ara, que no tenen guanys, és molt difícil poder pagar la gent, no?
els comptes del 2011 amb unes pèrdues d'un 1,5 milions d'euros que l'anterior junta rectora no va aconseguir aprovar fa un any, i els de 2012, amb 662.000 euros més de pèrdues, han rebut el vistiplau de l'Assemblea de Socis de manera majoritària, més de 80 vots a favor i una quarantena en contra, de mitjana. Abans de votar-los, Llosa havia advertit als prop de 150 assistents que la junta actual dimitiria si no aconseguia el seu suport. Així les coses, la presidenta va presentar el vot favorable com un aval a la seva gestió al capdavant de l'entitat en el marc d'aquesta assemblea, com dèiem, tancada als mitjans de comunicació. Segons el relat presentat a l'Assemblea per l'assessor econòmic de l'entitat, Josep Anton Arnó, durant l'últim any l'entitat ha iniciat una sèrie d'ajustos comptables i estructurals per reduir costos, des de les devaluacions comptables de béns fins a la renegociació de contractes de serveis i personal. Això hauria permès, d'acord amb aquests càlculs, reduir progressivament les pèrdues fins a arribar als números positius d'aquest passat mes de maig i amb la perspectiva de facturar enguany 2,5 milions d'euros, un 20% més que el passat 2012. La presidenta feia també una crida als pagesos a portar la seva producció a l'entitat, que confia d'incrementar el nivell actual d'un 80% d'exportació amb la declaració de la reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre. Però l'acumulació d'un deute de 7,8 milions d'euros continua sent objecte de gran preocupació per part dels socis, que temen que se'ls acabi fent responsables directes del seu pagament. El pla dels gestors de la cooperativa passa per mantenir i potenciar l'activitat agrària, un cop ja no es enregistren pèrdues, amb l'objectiu d'assolir una expectativa de beneficis anual de 400.000 euros, una xifra que, segons Arnó, permetria el retorn dels estalvis encara bloquejats en uns 15 anys. En aquests beneficis, en recordava Arnó, se podrien sumar també les indemnitzacions pels processos judicials oberts. L'últim, una reclamació civil presentada per l'administrador concursal contra l'auditor Juan Carlos Torres, la seva empresa BDO i l'asseguradora Mafre per haver certificat uns comptes que consideren irreals. Tal com abans escoltàvem en les paraules de Jordi Gas, el plantejament no ha acabat de convèncer l'Associació d'Afectats per la Secció de Crèdit, que veu en els càlculs de Montserrat Llosa una maniobra dilatòria per arribar amb una mica d'aire al conveni que l'entitat ha de proposar als creditors. A banda de l'estat de comptes, l'Assemblea, cal dir que també va aprovar la dissolució definitiva de la secció de crèdit de l'entitat, que ja es trobava de facto fora de servei des de fa més d'un any, excepte en la recuperació dels crèdits concedits. Segons argumentava Arnó, la secció es troba en aquests moments mancada de qualsevol objecte que la justifique en la seva activitat. També avisava que el seu manteniment podria suposar l'incompliment dels ratis legals i comportar sancions econòmiques a la cooperativa. Finalment, prop de 90 socis van votar a favor de dissoldre-la i només 45 hi van votar en contra.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem ara parlant de tres municipis de la comarca del Montsià, la Galera, la Sénia i el Mas de Barberans, tots tres units ara per una iniciativa anomenada Artimúsic. Artimúsic és un campus d'estiu adreçat al públic adult on es treballarà l'artesania i la música amb professionals qualificats en aquestes matèries. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
La Galera, la Sénia i el Mas de Barberans són municipis de la comarca del Montsià. Tot i aquest nexe d'unió, tenen un altre vincle més fort, l'artesania. Tots tres municipis gaudeixen d'una fira dedicada a l'artesania, de la terrissa, de la fusta i de la pauma, respectivament. I els tres pobles han sabut recuperar aquests treballs d'artesans i fer-ne un producte distintiu del seu municipi i de la seva gent. Ara el projecte Artesà va més enllà i inicien conjuntament moviment Art i Músic, una experiència diferent en la que volen acostar aquests valors tradicionals complementats amb la música. Així ho explicava la dinamitzadora del Museu Terracota, Olga Ralda.
Vam pensar de crear este campus d'estiu que es diu Art i Músic, com molt bé tu també has dit. Llavors la idea és de donar a conèixer una miqueta millor i que la gent inclús pugui practicar estos oficis, per un costat l'artesania, però també vam voler afegir alguna coseta més. I vam involucrar a l'agrupació musical Senienca i també hi formarà part d'este campus la música. I per un altre costat també la construcció ecològica. Hem pensat que tot això està lligat també a la música, a l'artesania, la construcció ecològica, una mica està lligat a la sostenibilitat, perquè estos oficis també ho porten implícit, això.
Dedicats en aquesta primera edició al públic adult, com docents o senzillament a persones inquietes que tinguin ganes d'aprendre, de conviure, d'intercanviar o de realitzar experiències diferents i enriquidores, del 29 de juliol al 1 d'agost podran formar part del campus i realitzar al costat d'un grup de professionals de la música o mestres artesans, una construcció amb bales de palla, enfangar-se les mans per fer una peça d'artesania, improvisar música amb el cos, aprendre a tornejar la fusta, iniciar-se amb l'artesania de la palma o submergir-se amb l'ecologia emocional. Són algunes de les propostes d'aquest campus d'adults.
Pues bueno, lo primer dia seria un dia que és comú a tots, que és l'intitulat Ecologia Emocional, és una mica, ens ensenyaran a estar bé a nosaltres mateixos, a traure el millor de nosaltres, és una cosa molt teòrica, però que serà, diguéssim, comú a tots. I llavors, a partir d'aquest primer dia, cada un podrà triar l'opció que vulgui, que seran tres dies. Una opció seria el que us comentava, la construcció ecològica a base de bales de palla. Un altre dia seria el que són les artesanies, llavors se visitarà els museus, tant de la terrissa com de la fusta com de la palma, i això serà durant el matí, se veran demostracions dels oficis, i per la tarda les persones que s'hauran inscrit podran fer de terrisser o fer de treballar en la palma o treballar en la fusta, però això es farà cada dia.
El campus finalitzarà el 1 d'agost, després de 4 dies treballant de manera artesana i fent música a partir de la improvisació d'elements quotidians i del propi cos. Els participants de tots els tallers compartiran experiències. Si us agrada la idea de formar part d'aquest campus, podeu demanar més informació a artimusic.wordpress.com.
Gràcies, Tere, i de les qüestions culturals passem a parlar també de les mediambientals, en aquest cas avui, per fer-nos ressò d'aquesta campanya informativa i de sensibilització sobre la prohibició de l'acampada a les platges del Delta de l'Ebre. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a través del Parc Natural del Delta de l'Ebre i del Cos d'Agents Rurals, conjuntament amb els ajuntaments del Delta amb línia de costa, és a dir, l'Ampolla, Amposta, Deltebre, Sant Jaume i la Ràpita, la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, el Servei Provincial de Costes de Tarragona, el Departament d'Interior i l'Associació d'Empreses i Activitats Turístiques del Delta de l'Ebre formen part d'una comissió de treball que tindrà per objectiu elaborar un pla d'ordenació de les platges del Delta. En els últims anys s'ha observat i ha quedat palès un augment considerable de l'acampada i pernoctació il·legal a les platges del Delta. Aquest fet ha creat un malestar i una certa tensió a les administracions i al sector turístic professional. A més, s'ha de tenir en compte que totes les platges del Delta són part del Parc Natural o de la xarxa Natura 2000. Per influir i canviar les dinàmiques d'aquesta problemàtica, s'ha iniciat en el marc de la Carta Europea de Turisme Sostenible, al Delta de l'Ebre 2012-2016, una acció inclosa al programa d'actuacions, al punt 2.5, anomenada Ordenació de les activitats a les platges del Delta. Els objectius principals d'aquesta actuació són ordenar les activitats lúdiques i d'oci que es desenvolupen amb control i sense a les platges, controlar l'accés motoritzat a les mateixes i controlar també les pernoctacions a les platges. La primera acció de la comissió acabada de crear ha estat l'edició d'un fulletó informatiu referent a la prohibició de l'acampada a les platges del Delta entre les 9 de la tarda i les 9 del matí. Aquesta campanya serà informativa en un estat inicial, indicant les opcions alternatives i incidint en la dissuasió de l'acampada indiscriminada. En un segon estadi, les forces de seguretat, el Seprona, els Mossos d'Esquadra, els agents rurals i les diferents policies municipals aplicaran la llei. les sancions podrien arribar fins als 6.000 euros. Amb aquesta mesura es vol regular i normalitzar els usos permesos a les platges del Delta, tot apostant per la qualitat de la vivència i el respecte pel patrimoni natural. Acampar a les platges del Delta, ha de quedar clar, és il·legal.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Continuem ara parlant de festa, anem cap a l'Ametlla de Mar. Durant 3 dies han tingut lloc les festes d'estiu, les festes de Sant Pere, unes festes que enguany han recuperat l'espai tradicional de l'antiga llotja, la festa marítima, la processó i les nits de ball van ser els protagonistes d'aquesta festivitat que enguany ha estat tot un èxit de participació, tal i com en la seva crònica d'avui i des de la Cala Ràdio ens explica Olga Tomàs.
Des de divendres 28 de juny fins al diumenge 30, la Cala va estar de festa amb la celebració de Sant Pere. Des de la Cofreria de Pescadors es van organitzar una gran diversitat d'actes per a l'ocasió que, com és habitual, es celebraren vora el port, uns actes en els quals va destacar la gran col·laboració i participació de la gent del poble i de l'Ajuntament. I és que enguany, en causa dels temps difícils del sector, l'Ajuntament va considerar oportú augmentar el seu suport per tal que el programa d'activitats no perdés força. I així està. Durant aquests 3 dies, la música, els nanos i gegants, els castellers, les activitats marítimes han omplert de vida el port de la Cala. Aquest Sant Pere 2013 s'ha comptat, a més, amb una novetat, el canvi d'ubicació de les activitats, i és que s'ha recuperat la concentració de les activitats en l'espai tradicional de les festes, vora l'antiga llotja, fet que la gent del poble i els visitants han valorat molt positivament. Escoltem primer de tot el president de la Cofreria de Pescadors, Janet Llambrí.
Estic molt content, la gent ha col·laborat molt, la sardinada, diguem-li, doncs, pràcticament s'ha acabat tota, i la veritat, estic molt content perquè hi molta gent també m'ha demanat que l'any que ve es faci aquí, perquè és una de les coses que agrada més, gent de fora, de que venen aquí al poble, diguem-li, durant l'any, i també m'ha dit, diu, aquí està millor perquè tot està concentrat. Bueno, doncs esperem que l'any que ve, jo per la part meva no tenim cap problema fer-ho aquí. I ja que vaig estar a la ràdio dient al poble de que aviam que col·labori, però el que he vist ara, han col·laborat, que estic molt contents de la col·laboració, diguem-li, de tots els membres de l'Ajuntament, bueno, i de l'alcalde, no cal dir-ho, ja està clar.
Eva de l'Amo és la regidora de festes.
Pues sí, ha sigut un Sant Pere molt ben aprofitat, per al meu entendre, perquè hem fet un esforç extra des de l'Ajuntament al poder fer sortir els nanos i els gegants, i bé, ha hagut molta participació. Dissabte al matí va ser un encert de passar totes les activitats al matí en la companyia de tots els que hi havíem allí a la Cofreria Vella, gegants, castellers, nanos, i bé, la veritat és que és un balanç molt positiu.
Les festes es van encetar amb el concert del grup local d'Aranjets i la discoteca mòbil amb els DJs de l'Ametlla. Dissabte al matí, la sardinada, les curses i les proves de natació van comptar amb molta participació. Enguany van participar-hi un grup nombrós de nedadors i nedadores del Club de Natació d'Amposta. Aquest any el guanyador de la barra del cos va ser Xavier Margalef Montano, que compta amb una llarga experiència, ja que s'ha endut la rama en altres ocasions. Les xarangues i la banda de cornetes i tambors van posar la música i el color, els gegants i els nanos. A més, els xiquets caleros van aconseguir descarregar el seu primer 4 de 6. També van descarregar un 3 de 6 i 2 pilars. També van aixecar 2 pilars damunt d'una barca durant la processó de Sant Pere. Per tant, jornada d'èxit per la colla de castellers caleros. Un any més. El recinte de la llotja també dissabte a la tarda va tenir lloc la recepció oficial on es van lliurar els premis del concurs de literatura i dibuix que, com cada any, s'organitzen amb la col·laboració de l'Institut Mare Déu de la Candelera i de l'Escola Sant Jordi. El director general de Pesca, Jordi Ciuraneta, va ser l'invitat d'honor d'aquest lliurament de premis. A més, com és habitual, van lliurar els premis els representants de la Cofreria de Pescadors amb el seu president, Janet Llambric, al capdavant. També van lliurar els premis l'alcalde del municipi, Andreu Martí, la directora de l'escola, Rosa Maria Montseny, i el director de l'institut, Xavier Sánchez. Després, en el mateix recinte, va tenir lloc la missa solemne en honor a Sant Pere Pescador i, a continuació, la processó marítima, una processó que enguany va comptar amb una 30ena d'embarcacions i que va rebre una gran expectació. Sant Pere enguany va sortir a la mar a bord de la tonyinera Nova Panxilleta. Finalment, al recinte de la llotja, la gran festa infantil amb l'actuació de Tururut Pallassos amb escuma, van cloure les festes en honor a Sant Pere Pescador.
Gràcies, Olga. Parlem ara de qüestions culturals. L'Institut Ramon Muntaner complirà el proper 3 de juliol, demà mateix, la seua primera dècada de vida, els seus primers 10 anys. I és per això que aprofitaran la realització de la tercera jornada de l'Institut, que tindrà lloc dissabte que ve, 6 de juliol, a Móra la Nova, per celebrar aquesta efemèride. És novament Tere Giné qui des de la Plana Ràdio en té més dades.
Efectivament, Domènec, aquesta jornada pretén donar a conèixer els projectes que han rebut el suport d'aquesta institució, a més d'oferir un espai on debatre sobre la realitat dels instituts i dels centres d'estudis. Enguany, però, servirà per celebrar aquest aniversari. Per això hi seran presents presidents fundadors de l'IRMU que aprofitaran per parlar d'aquesta institució i fer balanç de l'activitat realitzada tots aquests anys. Hi haurà també activitats adreçades a la població local i visitants perquè coneguin millor l'institut i la seva tasca en pro de la cultura catalana. En aquests 10 anys de vida, l'IRMU ha cercat tots els mecanismes necessaris per fer més visibles tant les seves activitats com les de tots els instituts i centres d'estudis d'arreu dels territoris de parla catalana que són el seu objecte de treball. Entre les eines que ha donat més bons resultats en aquesta difusió s'hi troben el seu portal www.irmu.org, la seva agenda setmanal i, darrerament, la seva presència a les xarxes socials. Només el Facebook té més de 1.000 seguidors i des de fa pocs dies ha començat ja a sumar-ne al seu nou Twitter. No falta tampoc els mecanismes més tradicionals, com ara les subvencions, ajuts i premis, que se n'han lliurat fins a 1.009, i les publicacions de recerques, com l'Espai d'Espuig, que ja va fer la 8a edició, o la realització de tallers, col·loquis i jornades, entre les quals destaquen el Recerca't. Una jornada de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana que enguany ha celebrat la 9a edició. Pel que fa als reptes de futur, l'Institut Ramon Muntaner busca, entre d'altres, millorar la difusió de les activitats relacionades amb els centres d'estudis perquè arribi no només als seus associats, sinó també al públic en general, perquè puguin conèixer el patrimoni etnològic que tenen més a prop. És per això que el dia 6 de juliol inaugurarà el nou disseny de la seva pàgina web, molt més dinàmica i més oberta a la participació. Aquest mes de juliol ens posarem les sabates de ballar per no perdre'ns cap nit de ball, les de córrer per anar als bous, les espardenyes per lluir els vestits tradicionals, les d'esport per les activitats esportives, les sandàlies per visitar les exposicions, els concerts, el teatre, les de color per assistir als àpats de germanor, les de mudar per acompanyar als nostres avis a la festa de la gent gran i les de taló per gaudir de les festes majors del nostre poble. De l'11 al 21 de juliol, festes majors a Santa Bàrbara. Calça't les més adequades i vine a passar-ho bé amb nosaltres.
L'informatiu Emute. Continuem ara parlant d'una publicació digital, la revista Terres Magazine, que dedica el seu número del mes de juliol a difondre i promocionar els encants i atractius d'una població com Deltebre. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Tot just fa un any i mig es posava en marxa la revista digital de fotografia i viatges Terres Magazine, un mitjà interactiu que combina text, fotografia i vídeo amb la idea de ser una finestra del nostre territori a l'exterior. Aquest mes de juliol, la revista Terres Magazine publica un extens reportatge sobre Deltebre al seu número 8, Pinus Nigra. El periodista Santi Vallepérez recorre exhaustivament tots els racons i atractius de la població amb pinzellades d'història i curiositats, tot il·lustrat amb magnífiques fotografies i vídeos que no deixen lloc a dubte del potencial turístic de Deltebre. Sobre el reportatge ens en parla el mateix responsable del mitjà i periodista Santi Vallepérez.
Renovem continguts cada dos mesos i bueno, Deltebre era una aspiració que teníem durant molt de temps, si bé és cert que al llarg d'aquest últim any i mig que de vida de la revista ha anat apareixent Deltebre en alguns reportatges que hem fet. Nosaltres normalment sempre dediquem el número a un poble i no havíem tingut ocasió de dedicar un número sencer a Deltebre i ara ha sigut quan ho hem fet. Creiem que tenia sentit perquè no només hi ha el paisatge vinculat al conreu de l'arròs, sinó també les platges magnífiques que té el terme de Deltebre, i la veritat és que és un plaer. Jo, com a enamorat d'esta població i també la resta de la gent de l'equip que fem esta publicació, la veritat és que és un goig veure com se fa de dia en este poble, veure tota la vitalitat que hi ha als carrers i després el trànsit de gent, no? Jo crec que és un dels plaers més grans poder sentar-te d'una terrassa del poble, del Tebre, la que sigui, i veure com passa la vida, no? La veritat és que és un poble que en aquest sentit, bueno, nosaltres estem molt orgullosos d'haver pogut documentar, no?
Si esteu interessats en fer un cop d'ull a la revista Terres Magazine i especialment al reportatge sobre Deltebre, podeu visitar la web terresmagazine.com.
Gràcies, Lluïsa. I abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui l'inici, el tret de sortida als cursos d'estiu de la Universitat d'Estiu de les Terres de l'Ebre. Amb un curs menys, enguany, però mantenint el centenar d'inscrits, ahir va pronunciar la lliçó inaugural el doctor Tomàs Álvaro, que va abordar les claus del pensament integral. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
El doctor Tomàs Álvaro, llicenciat en Medicina i Cirurgia i doctor en Anatomia Patològica, fou l'encarregat de pronunciar ahir al matí la lliçó inaugural de la 19a edició de la Universitat d'Estiu a les Terres de l'Ebre. Álvaro parlava de les claus del pensament integral, una nova corrent que considera que el principal recurs de què disposa l'ésser humà per superar les dificultats no és el tecnològic, sinó la seva capacitat de canviar els seus hàbits de vida i de pensament. De fet, la lliçó culminava en una classe de relaxació. La inauguració de la UET comptava també amb la presència del regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tortosa, Emili Lehmann, i el director del campus de les Terres de l'Ebre, Azael Fabregat, que recordava que enguany, amb un curs menys, la UET ha aconseguit mantenir el número d'estudiants de l'any passat. Fins ahir al matí hi havia 96 inscrits i encara hi ha un curs, el de Sound Painting, amb la inscripció oberta. Dins de l'edició d'aquest any de la UET, que s'encetava ahir i finalitza el 12 de juliol, s'han programat 4 cursos, 3 a Tortosa i un a Jesús. Claus del pensament integral, implicacions en la salut i en la teràpia, agroalimentació i desenvolupament rural, un binomi per al futur, el llenguatge de les arts, el Sound Painting Workshop i esplendor del renaixement i lletres del barroc.
El divendres 5 de juliol arriba la segona gimcana enigmàtica de l'Aldea. La temàtica d'enguany és el Camí de Santiago. Es farà al barri de l'Hostal i tindrà el punt de sortida a l'Escrua. Aquesta gimcana tindrà un seguit de proves que els participants hauran de superar i així aniran lligant una història fins a arribar a l'enigma final. La concentració dels grups serà a 8:45 a l'Escrua. La sortida de la gimcana serà a les 10 de la nit. El premi és un sopar per al grup guanyador. Us podeu inscriure al Casal de Joves de l'Aldea. Telèfon 977 45 19 61 fins a l'1 de juliol. Admetrem un màxim de 12 grups d'entre 4 i 10 components.
Organitzat per l'Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Joventut i el Casal de Joves, amb la col·laboració de Quintos del 95.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Aquesta tarda hi pot haver altre cop algunes tempestes al Pirineu, com va passar ahir, localment d'una certa intensitat. En aquest sentit, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya. Tempestes que ahir deixaven entre 20 i 25 litres per metre quadrat en alguns observatoris pirinencs. De cara a aquesta tarda, però, fora del Pirineu, domini del sol, algunes nuvolades al Prepirineu, de cara a demà. La tendència és que domini el sol, a la tarda algunes nuvolades al Pirineu i potser algun ruixat molt aïllat, i de cara a dijous i en dies posteriors, el sol ja serà l'únic protagonista i si hi ha alguns núvols seran de poca significació. Lenta pujada de les temperatures cada dia que passi, que s'accentuarà més a partir de divendres i el cap de setmana, quan l'ambient serà de ple estiu a tot el país.
Un dia més, la informació meteorològica ens ha apropat ja pràcticament als últims instants d'aquesta repassada a l'actualitat d'aquest informatiu EMUTE d'avui dimarts, 2 de juliol. Temps d'actualitat que una jornada més us ha presentat i coordinat. Qui us parla? Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, tan sols ens queda agrair-vos la vostra companyia i emplaçar-vos a la nova cita que, si desitgeu, compartirem demà mateix, aquí, a la sintonia de la vostra municipal. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mutè.